Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La setmana vinent, la policia local de Vilafranca durà a terme una campanya de control de velocitat a la via urbana. Avui en parlem a l'actualitat amb l'inspector en cap de la policia local vilafranquina, Albert Romero. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el caporal Santi Herbàs, responsable de trànsit al cos vilafranquí. Benvingut.
Hola, bon dia.
Fa un mes, inspector, parlàvem d'una campanya centrada en la seguretat del vianant i ara, aquesta setmana vinent, a partir de dilluns, posaran el focus en la velocitat.
Sí, de fet, nosaltres entrem en les directrius genèriques que es fa del Servei Català del Trànsit, és a dir, col·laboració absoluta entre Mossos d'Esquadra i policies locals, Mossos d'Esquadra en l'àmbit interurbà i policies locals en l'àmbit urbà. I ens distribuïm una sèrie de controls amb l'objectiu bàsic de reduir la sinistralitat. En aquest cas, doncs, controlem des dels elements de seguretat passiva, com són el cinturó de seguretat, els mecanismes dels sistemes de retenció infantil, el casc en les motos, hi ha altres que controls com són el tema de distraccions a la conducció, telefonia mòbil, els controls de drogoalcoholèmia, etc, etc, i tot aquest durant l'any s'anirà a fer tot aquest registre de controls. I la setmana vinent ens toca, doncs, fer els controls de velocitat. Bàsicament és això, agafar les vies en les quals la ciutadania o el pla local de seguretat viària que tenim ens detecta on poden haver-hi unes velocitats més elevades, al cap i a la fi un risc d'accidentalitat va directament a proporcionar el que és la velocitat del vehicle i, per tant, les conseqüències lesives d'un accident també són bàsiques a l'hora de veure la velocitat que hi ha en aquest àmbit. I en aquest cas, doncs, ens toca la setmana que ve fer controls de velocitat amb el radar en aquests determinats punts de la ciutat, doncs, farem, doncs, durant tota la setmana aquests controls.
Seran molt visibles?
No.
Bé, no és la idea.
No, bàsicament...
No hi ha aquesta part dissuasòria en aquest cas.
Bueno, a totes les entrades de la ciutat ja ha col·locat que es poden fer controls de radar. Són coses que no acostumem a fer perquè en el dia a dia, doncs, farem moltes altres coses, però quan arriba una campanya d'aquestes, doncs, bàsicament tenim uns punts que a qualsevol persona que s'estigui escoltant o conductor, doncs, li poden semblar, doncs, el més habitual. Ronda de mar, per exemple, perquè el seu mateix nom ho diu, no? És una ronda on a vegades, doncs, la velocitat no és la més adequada. Però també en altres punts de la ciutat en els quals, doncs, la ciutadania o el pla local de seguretat viària o la investigació que fem dels accidents de la ciutat durant tot l'any ens dona uns punts en els quals allà hem de col·locar-los. I bàsicament aquests són els punts on col·loquem el radar per fer uns controls de la velocitat mitjana al qual circula i per denunciar aquells, doncs, que ultrapassin bastant la velocitat marcada a la via. Llavors, per això fem aquests controls. Ja ho dic, durant aquesta setmana, des de les diferents policies locals i Mossos d'Esquadra, s'augmenta aquests controls.
És important focalitzar en un aspecte concret, en aquest cas la velocitat, i durant un període acotat de temps? És més efectiu, potser?
Bé, el Servei Català del Trànsit, quan fan aquestes directrius genèriques, pensen que de quan en quan s'ha de fer el que s'anomena una onada denunciadora. És una mica...
Sona fatal, eh? Onada denunciadora.
Sona fatal, ja està a més escrit, per això ho he portat remarcat, no? Però sí, sona fatal, però al canvi a la fi moltes vegades... Per desgràcia, hi ha molts conductors i conductores que només s'entenen el fet aquest quan reben la denúncia perquè la velocitat era inadequada. Hem de tenir molt en compte que en via urbana, interurbana, ja es passa, no? Quan veus que t'apropes a un punt on hi ha un radar, doncs tothom la minora. Aquí no diem els punts concrets perquè el que busquem és, doncs, això, informar, perquè el correcte és anar a la velocitat adequada. Ojo, amb el concepte de velocitat excessiva és molt evident. Quan ja parlem de velocitat excessiva, és evident que és aquell que corre massa. Però a vegades en ciutat també hem de tenir molt en compte velocitat inadequada.
Quina diferència entre un terme i l'altre?
Sí, per això t'ho anava a dir. Velocitat adequada. Passem a un carrer de la ciutat, qualsevol dels carrers de la ciutat, a la franja nocturna. No? Que quan no hi ha trànsit de vianants, creuant, quan no són hores d'escolars i de més, que potser podem anar a 40 km per hora i no semblarà una velocitat excessiva, en tot cas tampoc inadequada. Però si aquesta mateixa velocitat en el mateix carrer ho fem en horaris d'entrades i sortides escolars, doncs aquests 40 km per hora poden semblar inadequats. Per què? Doncs un vehicle que circula a 40 km per hora es desplaça 11 metres al segon. Si jo estic circulant amb un vehicle amb aquesta velocitat i en un moment donat, doncs, perquè haig de canviar doncs, la cançó del que em sona a la ràdio, o canviar de cadena, o se'n cau doncs, el telèfon mòbil que el porto al costat, que no l'utilitzo perquè no el puc utilitzar, però se'n cau i desvio la mirada un, dos segons, doncs són 11 o 22 metres que no he mirat per on vaig circulant. I el meu vehicle va avançant. I 22 metres pot ser qualsevol carrer entre un pas de vianants i un altre. Aquí és on hem de tenir molt en compte que quan conduïm, sobretot en via urbana, encara que anem a velocitat normalment reduïda, hem d'estar molt atents a la conducció perquè tenim múltiples coses, múltiples elements que ens poden passar. Si parlem de la Nostra Senyora, hi ha 4 o 5 passos de vianants, sempre hi ha gent creuant per allà. Si en un moment donat jo vaig a una velocitat inadequada en aquell moment i no estic pendent d'aixecar la vista, doncs puc tenir un atropellament, puc produir un atropellament i en aquests casos per això incidim molt. Hi ha punts de velocitat excessiva, que són els posarem al radar, però també com a conductors i conductores hem d'estar molt pendents de que la velocitat de la qual circulo sigui l'adequada, de manera que, i ho diu la llei de trànsit, ho diu tal qual, que has d'estar en condicions òptimes, has de portar el vehicle en les condicions i velocitat adequada, de manera que davant de qualsevol obstacle imprevisible pugui aturar el vehicle. Per tant, passem això. La velocitat excessiva és una cosa, però inadequada en segons quins moments a la ciutat és molt important tenir en compte.
La velocitat és un cavall de batalla, no només al llarg d'aquesta propera setmana amb la campanya, sinó al llarg de tot l'any. En quin punt incideix en la sinistralitat viària?
Doncs bàsicament un 30% dels accidents poden esdevenir per una velocitat excessiva o inadequada. I com que el que volem en totes les ciutats, i en el nostre cas Vilafranca, reduir aquesta sinistralitat, fem controls de velocitat i controls d'alcoholèmia, que també, déu-n'hi-do, amb tota la informació que hi ha avui en dia, i la sinistralitat i els continus consells que es fan als mitjans de comunicació, com encara ens trobem amb molta gent que condueix sota els efectes de begudes alcohòliques o sota els efectes de les drogues. Aquí a Vilafranca vam posar en marxa fa només 3 anys el tema del drogotest, i els resultats han sigut doncs, bastant preocupants des d'un punt de vista de la seguretat, però des d'un punt de vista policial, doncs, reeducatius.
No? Expliqui'ns què és el drogotest.
El drogotest doncs, és un element en el qual nosaltres si podem veure una persona que condueix amb una sintomatologia, la que sigui, que no està en condicions de conduir. A vegades és molt evident això i també és preocupant això.
El cotxe fa ziga-zagues...
El cotxe pot fer una conducció erràtica, frena o no de frenar, fa una mica de ziga-zaga, se li va el cotxe cap a un costat, llavors això, els patrullers que estan dia a dia al carrer, doncs són sensibles en aquest tema i es veu de seguida. Quan atures el vehicle, que a vegades no se pot mirar i no sap ni qui l'atura, però s'atura el vehicle, doncs interactues amb el conductor i observes que hi ha alguna cosa que no funciona, que la seva forma de parlar, etcètera, etcètera, o els seus reflexes no són els més adequats. Normalment se fa primer la prova d'alcoholèmia. En aquest cas, si dona positiu la prova d'alcoholèmia, doncs ja tenim un ítem a tenir en compte del que per què conduir d'aquesta manera. Però pot passar que la prova d'alcoholèmia no doni un resultat evident o que fins i tot doni negatiu. Però la sintomatologia hi és. En aquell cas es pot fer la prova de drogues,
el
que és el drogotest, és una mostra de saliva de la persona aturada, del conductor, i tenim uns reactius en els quals indica quin tipus de droga pot portar.
Per tant, tenen el resultat a l'acte.
Al moment. I llavors, quan dona positiu, doncs ja sabem que aquella conducció erràtica pot ser produïda per la ingesta de begudes alcohòliques, per les drogues o fins i tot per les dues coses a la vegada. Aquest cap de setmana hem tingut un accident important al carrer Baltà de Cela per un vehicle que circulava pel carrer, un vehicle que estava aturat en doble filera va rebre l'impacte d'aquest vehicle. Podem pensar que en aquest cas la persona conductora d'aquest vehicle no demana les bones condicions perquè si no un cotxe en doble filera el veus. No el va veure, el va impactar i aquest va impactar contra altres vehicles. Com en aquest cas no ens hi trobem gaire, afortunadament, però ens podem trobar. Què passa en aquest cas? Pues, l'explicació de l'accident pot esdevenir com a conseqüència d'una ingesta de begudes alcohòliques per part del conductor que va fer anés a una velocitat inadequada i a més no veies l'obstacle del vehicle que estava en doble filera. En infracció però aturat. En infracció però aturat i tenia espai de sobres per passar-hi. L'impacte havia donat segurament per solució per una distracció, possiblement pel tema de l'alcoholèmia positiva? Pues possiblement, que això va influir, evidentment.
Deia que casos com aquests no són els més habituals. Quins són els més habituals?
Els més habituals?
Sí, quan hi ha una infracció de velocitat.
Ah.
És perquè el conductor és temerari, és bueno, imprudència, és que a
vegades... Poden ser múltiples coses, doncs, pel fet que té pressa, o perquè ser un tipus de conducció és una conducció una mica ràpida, o perquè en aquell carrer doncs, moltes vegades doncs, poses una denúncia i sempre hi ha algú que diu, home, aquest carrer es pot córrer una mica més... Parlem de la Ronda de Mar, per exemple, no té dos carrils per cada sentit, doncs pot convidar, com havia, a córrer una mica. A vegades hem proposat fins i tot instal·lar mitjana o reduir els carrils, que això també són mesures urbanístiques que a vegades doncs, redueixen aquell comportament de córrer. No? Però bueno, a vegades poden ser doncs, múltiples moments, o que tinc pressa o que, bueno, doncs això, a les condicions de la via, etc etc. O sigui que no hi ha una causa fixa, sinó que, bueno, doncs, depèn de per on circuli, doncs convida més a conduir, a córrer o a fer alguna cosa. No hi ha una circumstància fixa. Podem trobar a vegades a velocitats inadequades, amb vials, que qualsevol moment aquella velocitat no és la més adequada per aquella via.
És que, esclar, dins de Vilafranca no hi ha molt de marge.
Bé, el marge el posa el conductor. Però evidentment que no, el conductor o la conductora, però evidentment, bueno, és això, tenim
vies,
múltiples
hi ha, sí,
vies.
Hi ha vies en les que es pot agafar amb molta velocitat.
Aquí està. Però també hi ha vies en les quals no tindries que córrer i corres una mica més del compte. Llavors aquí és on es crea inseguretat, on, per exemple, no, sorties entre les escoles. Doncs hi ha molts carrers en els quals nosaltres cobrim les escoles, pensem que els cotxes no corren, però... pare o mare que ha creuat un pas de vianants i que ha estat un vehicle doncs, que no ha respectat del tot o l'ha fet doncs, tindre una mica de por, de seguida ens fan arribar que en aquell carrer corren una mica massa. Això ho hem de comprovar. Llavors, què fem? Pues, tenim aquest tipus de radar i tenim un altre tipus de radars que es diu radars pedagògics, que aquests no denuncien, però sí que ens permet col·locar-los en alguns carrers. Aquests radars que indiquen la velocitat a la qual vas, doncs, a més, ens donen una lectura durant un parell de setmanes de la velocitat mitjana en la qual circula aquell carrer i això, de cara al veí que ens ho pregunta o de cara a qualsevol element que puguem posar de reducció de velocitat, ens dona una lectura que ens pot indicar la velocitat mitjana d'aquell carrer, quin és el cotxe que més ha corregut, quines són les hores en les quals més es corre, i això també ens va bé a l'hora de realimentar la possibilitat de posar el radar allà o de fer algun moment d'alguna correcció. O sigui que tenim el radar denunciador, però tenim també a Vilafranca un parell de radars d'aquests pedagògics que ara tornarem a anar instal·lant perquè ens puguin donar velocitats mitjanes, etc, per poder doncs, treballar amb més informació.
La setmana vinent entenc que sortiran amb el radar denunciador,
sí.
No amb el pedagògic.
El pedagògic també ja comença a instal·lar.
Caporal Arbas, és desagraït ser policia de trànsit?
No, per mi no. És més un treball que a mi, personalment a mi m'agrada molt.
Però amb la interacció amb el ciutadà...
A veure, pots trobar de tot, però sí que és veritat que és una manera de ser meva i que inculco amb el grup de treball en què estem, no? Que quan denuncies una persona per una infracció que a ningú li agrada doncs que et denunciïn, aquesta persona ha de marxar d'allà, almenys amb un bon tracte, inclús arribant, m'han arribat a dir, ostres, gràcies per denunciar-me, no per denunciar-me, sinó pel fet de que he sigut amable amb ell i he explicat el per què, no? A ningú li agrada, però quan una persona ha comès una infracció, s'ha saltat un stop, s'ha saltat un semàfor i ho sap i ho accepta, doncs tampoc no hi ha aquesta... Bueno, la interacció és bona. Sí que et trobes doncs, a alguna persona doncs, que pot ser desagradable, però bueno, està dintre de la feina i no toca més que torear-lo, no hi ha res més.
És que nosaltres el que busquem és corregir la infracció per donar seguretat a la resta que circula en aquell carrer o en aquella via.
Sí, però explica-li.
Sí, clar, sí, evidentment.
També hi ha la discrecionalitat. També hi ha la discrecionalitat. Sí que moltes vegades ja ho veus. Sí. El fet de treballar al carrer, de portar tants anys treballant, ja veus qui és el que té barra i qui és el que realment s'ha despistat. I el despistat, doncs, si li inculques, ostres, que això no ho has de tornar a fer, ho sento, no? parles amb ell, marxa sense la denúncia, marxa agraït perquè marxa sense la denúncia, ja has fet la teva feina, que s'ha donat compte, si li dius que no torni a passar, perquè circules per Vilafranca i ens tornarem a veure perquè al final es veus, i si tornes a fer la infracció et denunciaré, i això passa, però és la discrecionalitat que té la gent. Tu pots ser o molt taxatiu i infracció denúncia, o infracció i reeduco, no tens per què denunciar-lo, vale? Aquí està la discrecionalitat de la gent.
Clar, això són hores de carrer, hores de patrulla i, sí, i psicologia també. Clar, el ciutadà, en el moment que es fa una campanya intensiva d'aquestes, com la de la setmana vinent, el primer comentari que surt és ja van a fer bossa, no?, a omplir les butxaques, falten calés a l'Ajuntament i els han dit que surtin. Aquest comentari segur que l'han sentit moltes vegades, no?
I tant. I que ens en portem un percentatge.
Un percentatge,
també.
Sí, no, sí.
Tindríem uns cotxes de... No és així, però bueno, és normal que la gent ho pensi. No passa res, no passa res. Estem acostumats amb aquest tema.
Abans, inspector, puntualitzava que tant pot ser un conductor com una conductora.
Sí.
Parlant de gènere, corren més els homes que les dones o és un cliché?
Jo crec que és un cliché.
Sí?
Sí?
Jo sí que és un cliché. A casa meva corre més la meva dona que jo, si tinc clar, no? Però que ella corre més que jo, però que no, que és un cliché. Sí, trobes de tot, trobes de tot. Igual que gent jove, gent gran. Els joves van més esbarats al volant.
Clar, i els no, grans, al contrari, són perillosos perquè van massa a poc a poc.
Però trobes de tot, et trobes de tot. Trobes de tot, la veritat és que sí.
Expliquem una mica com serà aquesta campanya. Ja han anat sortint algunes coses. Ja ens dèiem, jo us he demanat, us veurem? No, aquesta no és la intenció, no? Però una mica com es repartirà al llarg de la setmana, es buscaran punts calents, una mica quina és la intenció?
Sí, sí, com ha dit l'inspector, doncs, bueno, ens basem en aquests punts que ens determinen tant la ciutadania com el pla, i estarem matí i tarda, tenint l'opció de poder muntar-lo a la nit, també al radar, perquè aquest radar farà 2 anys, 3 anys que el vam adquirir, és de nova generació, i podem fer fotos a la nit, portem un flash que no enlluerna, que va per infrarrojos, i la veritat és que es podria inclús muntar a la nit. De moment no hem contemplat, s'ha muntat alguna vegada, però no. I bueno, doncs anirem matí i tarda i ens anirem movent en punts, mitja hora, una hora, depenent del trànsit de vehicles. El radar no estarà visible, estarà... sobre possiblement el vehicle camuflat, i el que sí que intentem sempre és tenir una patrulla per notificar, que no sigui que arribi la foto després. Quan es pot notificar, doncs 200 metres més endavant, la patrulla atura el vehicle i notifica.
Què canvia?
El fet de que és molt més reeducador, el fet de que si
t'han parat
és més molt...
La correcció
clar, que ell no ho sap i... doncs igual ha passat aquest carrer a 80-90 per hora i ell continua, si no sap que han denunciat, continua, i potser estem parlant de que un quilòmetre més endavant o 400 metres més endavant, que no estem nosaltres, que no l'hem aturat, pot tenir un accident d'aquesta manera. Doncs evitem que ell continuï amb aquesta velocitat, vale? I que el conductor ha de tenir coneixement d'aquesta denúncia, no li arribi a casa, si la pot tenir al moment, per què no?
I seguint amb voluntat pedagògica, recordem a quan pot ascendir aquesta multa, què pot comportar una multa per velocitat?
Bueno, és depèn, ja depèn, abans de 300 euros, 200 euros, 300, 500, fins inclús a haver de destruir un atestat. Vale?
Depèn del marge en el
depèn
qual
del marge en el que es mou. S'ha de contemplar...
Si cap amunt,
sí,
i retracció de punts en
retracció
funció
de
la velocitat, també.
Es contempla també la... Hi ha uns marges d'error que estan al voltant d'un 6, i aquí estem aplicant un 10% més per sobre de la velocitat de la via. O sigui que no fa recaudatori, com diuen, no, estem aplicant un 10% més de la velocitat.
No, és recollir tot això, no? No tenim cap afany recaudatori. De fet, això, augmentant la velocitat per sobre una miqueta de la via. I a més, és fonamental per nosaltres, és el fet d'aturar el conductor. És a dir, aquí passes per aquí i el radar detecta i comunica a la gent que està en el radar, a la patrulla que està més endavant, d'aturar-lo. Per què? Perquè parlem de la base de corregir en el moment de la infracció, perquè no t'arribi al cap de 2 mesos que no te'n recordes ni què era, no? m'he trobat en caps de policia que hem discutit el tema aquest, qui la posa i diu, pues ja li arribarà.
Ja se la trobarà.
I llavors jo sí que he discutit i diu, pues això sí que pot pensar un ciutadà que se fa en recordatori. L'altre no. L'altre jo penso i ho tinc molt clar, ho tenim molt clar aquí a Vilafranca, de que lo important és corregir, lo important és interactuar amb el conductor o conductora, dir-li, mira, pues ho has fet així, i si escau, doncs la denúncia. També pot dir, doncs, que té pressa perquè va a algun lloc i fins i tot tenir-ho degudament justificat. No parlem d'aquest tema, no? Però en aquest cas està molt clar que hem de fer d'aquesta manera, perquè la correcció és fonamental, bàsica, penso jo, en aquest aspecte.
Inspector Romero i Caporal Herbàs, gràcies per haver-nos acompanyat avui tot presentant aquesta campanya de control de la velocitat que la policia local vilafranquina durà a terme al llarg de tota la setmana vinent. Un plaer, fins aviat.
Igualment, a vosaltres, ben. Gràcies. Take it from the top. If I start, I just can't stop. All the patience that I got. It's not enough to save me. It's a race against the clock. But we don't wanna watch. Keep running till we're lost. Got me thinking. Pull it out of park, put it in drive. I can feel your heart beating with mine. Underneath the stars, looking for a sign. Blowing in the dark till the sun shines. Made it pretty far on the first try. Might have set the bar a little too high. Started with a spark, now we're on fire. Started with a spark.
Amb els californians de Neighborhood i aquest stargazing arribem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès i després d'una breu pausa seguim parlant de reflexoteràpia amb la Roser Ferrer.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És el punt de 2:15 del matí, moment de tornar amb aquesta informació a nivell local i comarcal. Us explicarem per començar que l'Ajuntament de Gelida aprova el pressupost municipal 2021, marcat per la gestió de la Covid-19. Un pressupost de més de 7 milions d'euros i amb dos eixos fonamentals, la reactivació econòmica i la cohesió social, amb les polítiques d'ocupació, benestar social, suport a les famílies i promoció econòmica, sense oblidar el manteniment d'equipaments i de l'espai públic. El pressupost ha estat aprovat en un context marcat per la pandèmia de la Covid-19 i la crisi econòmica i social que està provocant, i per això s'ha buscat l'increment de la inversió en benestar social i promoció econòmica, una major austeritat en la despesa i una voluntat d'invertir en obra pública necessària per a la reactivació econòmica enfocada a millorar l'entorn, la via pública i els serveis bàsics del municipi com a principal objectiu. Més de 100 milions d'euros destinats a assolir dos objectius clars: ajudar a reactivar l'activitat econòmica al municipi per generar riquesa i llocs de treball, i mentre aquesta generació de riquesa i de llocs de treball no es produeix, acompanyar mesures socials als qui pitjor ho estan passant en aquests moments. També us en recordem que el proper dimecres 14 d'abril a les 6 de la tarda hi ha prevista una reunió telemàtica adreçada a totes les famílies de Vilafranca que han de presentar la sol·licitud de preinscripció a les llars municipals d'infants. Les famílies interessades es poden apuntar fins al 13 d'abril enviant un correu electrònic a l'adreça educació@vilafranca.org. El dia 14 d'abril les persones apuntades rebran un correu electrònic amb l'enllaç a la reunió. En aquesta sessió s'informarà de tots els aspectes relacionats amb el funcionament de les llars d'infants, el projecte educatiu i el procés de preinscripció, i es podran resoldre també aquells dubtes i inquietuds amb els directores de les llars d'infants. En cas de no poder accedir a la sessió informativa telemàtica, excepcionalment s'oferirà una sessió presencial a cada llar d'infants per resoldre dubtes en trobades a l'exterior, sense entrar a l'interior de l'edifici, i en grups de màxim 10 persones, sempre amb cita prèvia. Recordem que el període de preinscripció a les llars del curs 2021-2022 es farà del 10 al 21 de maig. També us expliquem que a partir d'aquesta setmana l'Ajuntament d'Olèrdola inicia una ambiciosa actuació de millora en l'espai públic al municipi. Es tracta d'un programa d'inversions per senyalitzar el conjunt del municipi que ha de comportar la millora de la seguretat, la mobilitat i la circulació, tal com resumia l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Les actuacions es preveuen iniciar ja aquest dijous mateix i s'allargaran fins al mes de juny. Suposen una inversió de prop de 80.000 euros. Una de les intervencions més rellevants que es preveuen fer dins aquests treballs de senyalització horitzontal que es planifiquen al polígon de Sant Pere Molanta. En aquesta zona industrial es reformularan alguns sentits de direccions en la façana comercial que dona a la carretera nacional 340, i es marcarà també zones d'aparcament. I acabarem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut recentment un home de 40 anys i veí de Bellvei per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i atropellar dues dones. Els fets van passar el passat 2 d'abril, al voltant de les 6 de la tarda, al camí del Castell de la Muga, de Bellvei, on l'home conduïa un cotxe i va sortir de la carretera impactant contra una família que caminava correctament pel costat de la via, segons informen els Mossos. El grup el formaven un home, dues dones i una menor. En arribar al lloc dels fets, la policia va constatar que el conductor presentava símptomes d'haver consumit estupefaents. Les proves posteriors van donar un resultat positiu de cocaïna i una taxa d'alcohol de 0,60 mg per litre, més de dues vegades superior al nivell permès. Els agents van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota l'efecte de l'alcohol i les drogues i per un delicte de lesions per imprudència greu. L'home tenia un antecedent per conduir borratxo. Després de passar a disposició del jutjat del Vendrell, va quedar en llibertat amb càrrecs.
Passen 7 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Saber llegir i tocar els peus per activar la capacitat d'autocuració. D'aquesta manera podríem resumir què és la reflexoteràpia podal. A la secció Cuida't, avui la Roser Ferrer, la nostra terapeuta holística, ens explica aquesta tècnica que es basa en les connexions presents als peus amb la resta de parts del cos. Per saber-ne més, marxem fins a Canal 20, on el Raimon de Cara conversa amb la Roser Ferrer.
Així és, Sílvia, reprenem aquesta secció del Cuida't amb Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per parlar d'una temàtica específica, sempre mirem d'apropar-nos, posem la lupa en una de les qüestions que la nostra terapeuta holística tracta, domina, en aquest cas, la reflexoteràpia podal.
Sí, la reflexoteràpia podal, bueno, avui vinc parlant d'aquesta, que és una de les meves preferides, o també de les que més utilitzo. De fet, ja als 14 anys, quan jo tenia 14 anys, ja vaig començar coneixent aquesta tècnica, aquest mètode, i em va fascinar i el vaig aprendre, i des de llavors que l'estic practicant, ara ja en tinc uns quants més, 37 concretament, i en totes les sessions, o gairebé totes les sessions que faig d'acompanyament a persones, començo treballant pels peus, bueno, menys les sessions online, perquè aquesta és un pèl difícil. Llavors, per mi, la reflexoteràpia és una gran, gran tècnica, ja que ens ajuda a obtenir una visió panoràmica de l'estat de salut de la persona i exerceix una acció preventiva i, en cas de trastorn, ajuda a tornar a l'organisme la seva plena funcionalitat. Fa uns quants mils d'anys que es coneix i s'utilitza, i tenim més referència de països d'Orient, del seu naixement d'alguna manera, o de les úniques informacions que hi ha, doncs prové de l'Orient i sobretot de l'Antic Egipte. Europa ens vam obrir a ella a mitjans del segle passat, sobretot Alemanya i Bèlgica, sent els pioners en practicar-la i despertar aquesta possibilitat de tocar en diferents zones del cos humà i per reflexes i poder produir canvis a nivell orgànic, bioquímic, emocional, físic i mental. És a dir, tocant una part del ser humà i exercint acció en el seu conjunt. Ve d'una cosmovisió molt holística i es sap que en el nostre cos hi ha diverses zones reflexes, i aquestes teràpies reflexes són àmpliament utilitzades a dia d'avui. Som un microcosmos reflexa d'un macrocosmos. En la nostra dimensió corporal hi ha sistemes de correspondència i projecció cap a la Terra, cap al cel i l'univers i cap a l'entorn d'una manera més horitzontal. Entre les teràpies reflexes més conegudes existeix la ja coneguda auriculoteràpia, que és quan ens posen aquestes llavors o agulles a la zona de del pavelló auricular de l'orella, l'iridiologia, que és a través de l'iris, doncs podem conèixer com està funcionant el nostre cos. En el cas de l'iris és bàsicament diagnòstic. I l'acupuntura, per exemple, també observa la llengua i altres parts del cos com un reflexe de tota la seva salut.
Seria una reflexoteràpia, l'acupuntura?
Sí, d'alguna manera podríem dir que sí. És un pèl diferent, però al final té gairebé el mateix propòsit, no? És com arribar a Roma per diferents camins. Doncs la reflexoteràpia podal, doncs, que és el que parlarem avui, ja que els peus són zones molt especials, perquè en realitat són les zones del cos que ens connecten amb la Terra i amb el nostre canal energètic principal. Encara que ens costi de creure, som energia, i l'intenció de l'energia és fluir, a l'igual que la sang, la seva intenció és fluir, i fluir per les venes del nostre cos. Doncs l'energia també. El problema és quan l'energia s'estanca, és quan pot produir problemes, i la seva intenció és fluir i fluir i fluir. I realment el cos en si té molts recursos per autosanar-se. El problema és quan ell ja, pel que sigui, no pot. Quan ens acostumem a saber llegir i tocar els peus, i aquests ens donen l'opció de poder activar aquesta capacitat autosanadora que té el cos a través d'aquesta senzilla i eficaç eina, es converteix en una gran teràpia que es pot aprendre fàcilment i té grans possibilitats. De fet, a dia 8 d'abril, és a dir, avui, que començo un curs per pares i mares perquè aprenguin a fer reflexoteràpia podal per als seus nadons, ja que, bueno, nadons i nens, ja que és algo tan senzill i per als petitons doncs, pot ser molt eficaç en les cosetes que van sorgint al dia a dia i simplement per estar relaxats. Llavors, a les plantes dels peus i en el revers dels peus hi ha un complet mapa del cos humà. Cada part del nostre cos té una...
Es pot accedir a tot el cos des de la planta dels peus.
Sí, exacte.
A tots els racons del cos.
A tots els racons del cos, tots, tots. Cada part del nostre cos té una zona corresponent als peus anomenada zona reflexa. La zona reflexa dolorosa està connectada al seu corresponent òrgan en el cos que probablement no està funcionant com a tal, no? És a dir, quan estem fent el massatge hi ha una zona que fa mal, doncs pot ser que allà hi hagi un estancament d'aquesta energia que abans parlava, no? Que no està fluint correctament. I això altera l'òrgan i la connexió amb tot l'altre, perquè al final tot el cos, com ja hem dit en altres programes, és un. Llavors, tractant aquesta zona problemàtica amb diferents i especials combinacions de pressió i massatge, doncs es pot influir en aquests òrgans per tal de millorar el seu funcionament i a través d'aquesta tècnica millorar, restaurar l'equilibri de tots els sistemes del cos humà. Aquesta manipulació també contribueix a la relaxació de músculs i per aquesta via disminueix la tensió que li impedeix al cos aconseguir estimular la seva pròpia capacitat de curació, d'autocuració. És una teràpia molt efectiva en el cas de desordres fortament influïts per l'estrès i per vèncer-l a ell mateix. L'estrès, com ja sabem, porta en si molta, entre altres, seqüeles com el cansament, tensió nerviosa, mal humor, insomni, mal de cap. Penseu que els peus representen una finestra a través de la qual podem observar l'interior d'una persona. Si tractem qualsevol condició sense entendre l'origen del problema, estarem definitivament fent la meitat de la feina i desaprofitant l'altra meitat. És de vital importància l'estudi de la relació, com ja he anomenat altres vegades, cosment per poder comprendre la influència de les actituds a la vida sobre la nostra salut, els patrons de conducta, les aptituds i les qualitats d'un individu. Per tant, a través dels peus podem connectar-nos amb molta informació de la persona. Per què? Com ja sabem, cada òrgan també està relacionat amb una emoció. Per tant, el fet de poder, o sigui, quan manipulem el peu, podem observar, podem fer tant una mica de diagnòstic com al mateix temps estem tractant. O sigui, és una eina molt, molt potent perquè estem veient i estem tractant. I és com un desbloqueig d'aquesta energia perquè a vegades, per exemple, jo puc tenir un problema, per exemple, de mal de cap, però l'origen d'aquest mal de cap està en el budell, sigui perquè no hem eliminat bé, sigui perquè portem uns dies això de restrenyiment, sigui perquè hi ha masses paràsits o càndides i aquests doncs, fan que l'oxigen baixi en sang i ens produeixi migranya. Llavors, des del peu, clar, en aquest cas no estaríem treballant només el cap, sinó que sempre, quan estem fent un massatge de reflexoteràpia podal, el que estem fent és treballant el conjunt de la persona. Treballem tot, tot absolutament, tot. I d'aquesta manera la persona es relaxa i podem anar introduint. Algo també important i que jo veig, no? Moltes vegades quan les persones venen per primera vegada i diuen «Ui, em faràs molt de mal». No, ja, també.
Hi ha una predisposició de patir, és a dir, sí. Que un procés de curació, sanació, sí. Ha de fer mal. I no ha de
o també
així, no?
Perquè la reflexoteràpia podal, molta gent pues, li han fet alguna vegada i els hi ha fet molt de mal. Jo penso que s'ha de treballar el límit de dolor. És a dir, perquè si jo t'estic apretant i t'estic creant dolor, el teu cos es posarà tens, amb la qual tampoc fluirà l'energia. Jo sempre treballo el límit de dolor i funciona no igual, sinó millor que no pas allà fent pressió, pressió, pressió. De fet, quan jo vaig aprendre la tècnica, l'apreníem amb una fusteta. O sigui, en comptes de treballar amb els dits, treballàvem amb una fusteta per exercir més pressió. I a mi em va semblar...
Això ja no es fa. O ja no ho fas.
Sí, jo no. Hi ha persones que sí, no? Però a mi, personalment, no em funciona també perquè depèn, perquè així puc tocar amb les meves mans com està el peu, perquè depèn de com estigui aquell punt, jo sé com està la persona. Llavors, clar, el treball de la fusta també em perd el contacte amb la persona, no? Llavors, a mi m'agrada molt el treball manual, el contacte. Al final, el fet de treballar els peus, hi ha una part molt important que també és la part més distal del cap, no? Són els dos pols oposats, no? El cap i els peus. Estem massa en el nostre cap, estem massa, com ja he parlat, no?, altres vegades, estem massa ficats en la nostra ment. El fet de treballar els peus és com que et baixa i et connecta de nou a la terra, de nou a algo que estem oblidant, que és a l'aquí i ara, i estem oblidant a vegades pues, la connexió amb la terra, la connexió amb un munt de recursos que ja tenim en el nostre dia a dia. I el fet de treballar els peus també és com et retorna al teu camí. A vegades perdem el nostre fluir per la vida, no? Parlàvem del fluir energètic, però també el fluir en la vida, perquè la nostra vida sigui equilibrada, hem de fluir amb ella, hem de poder abraçar o gestionar totes les dificultats que es presenten, perquè moltes vegades jo tinc una intenció o tinc un camí o una direcció, però aquesta es veu alterada perquè no tot succeeix com jo vull. Llavors el fet de tenir els peus ben arrelats a terra, de fet en els peus hi ha el que es diu el primer chakra, no? I és com una connexió de crear arrels i estabilitat en l'aquí i ara, això et dona una fortalesa per afrontar aquestes dificultats o desafiaments que la vida et va presentant en el camí, no? I t'ajuda a fluir i d'alguna manera a crear un ball amb aquestes dificultats, però sempre que estiguis arrelat. I els peus també ens donen aquesta capacitat. El fet de treballar-los t'ajuda a trepitjar millor, no? Una de les coses que sobretot diuen les persones quan acaben de fer-se la sessió és com, uf, sento els peus com si flotessin, no? Però en el fons trepitgen millor, és com tinc una millor connexió amb el terra, amb la terra i amb aquí i ara. I jo penso que això és molt important. Penseu que la reflexoteràpia es pot fer si tens qualsevol desordre de salut o a nivell preventiu. Jo treballo amb moltes persones que venen, per exemple, un cop al mes fa molts anys. I què estem fent? Estem exercint la cultura de la prevenció, que no tenim massa, no? I el fet de fer una sessió de forma habitual, però tampoc cal molt seguida, com per exemple una sessió mensual, ajuda a reequilibrar. I realment és així, és increïble. I de cara als nens, els nens també penseu que no estan tan intoxicats com estem els adults. Per tant, la tècnica funciona molt més ràpid. Per problemes doncs, de restrenyiment, de còlics quan són nadons, amb el tema de la dentició, per exemple, o qualsevol coseta, ajudem el seu cos a que recobri l'equilibri i estiguin més bé, no? Que no poden dormir, doncs això ajuda a relaxar. Llavors, jo ara mateix ja havia fet fa uns anys cursos de reflexoteràpia podal per pares i mares i ara doncs obro una nova edició de 5 sessions, o sigui, són 5 sessions d'hora i quart cada una, on treballem doncs, els diferents sistemes perquè els pares i mares puguin ajudar els seus fills en el cas de que els hi passi alguna cosa, puguin acompanyar-los, no? Més enllà doncs, d'anar al seu pediatre i fer el tractament necessari, això és un tractament paral·lel per estimular la pròpia salut. A part, el bo també del massatge en els peus és que ho podem reforçar amb aromateràpia. Llavors també en aquest curs que proposo per pares i mares, doncs també utilitzarem olis essencials doncs, per encara amb més raó. No? Per exemple, en un nen que és molt nerviós, doncs treballarem, aprendrem el sistema nerviós i utilitzarem, doncs, en aquest cas, oli essencial d'espígol, que ajuda a calmar i a relaxar el sistema nerviós. Per tant, també donaré pautes a nivell d'olis essencials per reforçar això. Clar, i després, una cosa molt important, que ho aprenem pels nostres fills, però realment el mapa podal és igual per adults com per nens. Així que, tenint una mica de...
Canvia la mida, però el patró és el mateix.
Exacte,
no? El
mapa també és... podem ajudar, doncs, als nostres familiars, no? Així, per coses molt concretes, perquè és una tècnica realment molt efectiva i molt senzilla. Es tracta d'aprendre on estan les coses i cap a quina direcció s'ha de fer el massatge, o sigui, que ho podem aprendre molt fàcilment per coses molt concretes.
Una, encara si és a temps, si vol participar en aquest curs, què ha de fer una persona, doncs, que vulgui inscriure's, doncs, i fer aquestes sessions que plantegeu?
Doncs em pot trucar a mi, el telèfon és el 608-514-599 o a la meva pàgina web, que és roserfarre.com. Hi ha tots els contactes i doncs encara hi ha alguna plaça, o sigui que podeu venir a prendre reflexo per ajudar els vostres fills i a vosaltres mateixos, perquè la salut és la felicitat del cos i la felicitat és la salut de l'ànima. El benestar mental, emocional i espiritual són tan importants com la qualitat de vida, l'entorn familiar, l'estil de vida, la nutrició i la relació amb el nostre medi ambient. És molt important que aprenem tècniques, doncs, per autogestionar-nos, no? Jo crec que la sobirania del ser, no?, és aprendre cosetes que m'ajudin a estar millor i que les tenim al nostre abast, si són ben senzilles i molt eficaces, com és la reflexoteràpia.
Abans definies la reflexoteràpia com una tècnica que ens permet activar la capacitat d'autocuració i esmentaves de manera especial, doncs, tots els efectes que pot tenir a nosaltres l'estrès.
Sí, l'estrès avui en dia és el gran mal, no?, que produeix moltes altres coses.
I a partir de la reflexoteràpia es pot fer aquesta feina preventiva de diagnòstic, però també de curació.
Clar, perquè des del peu treballem des del sistema nerviós, però, per exemple, una de les glàndules, doncs, molt alterades amb l'estrès són les glàndules suprarrenals, que són les que alliberen el cortisol, no?, i aquestes estan sobreestimulades. Llavors, des del peu es poden regular, al igual que s'estimula el sistema parasimpàtic, que és el sistema que ajuda a ralentitzar el cos. L'estrès, a vegades, és com una inèrcia que agafem i després costa parar, no? Llavors, ajuda a recobrar. O sigui, al final, la reflexo com a base i principi, el que busca és recobrar l'homeostasis, que és l'equilibri del cos, sigui bioquímic o sigui en qualsevol aspecte. Sempre el cos està buscant retornar a l'equilibri i la reflexo, doncs, ajuda, dona una empenta en aquest equilibri.
Segurament són principis que es desenvoluparan en aquestes sessions, insistim. Qui vulgui participar-hi pot trucar a aquest telèfon al 608 51 45 99 o bé a través de la pàgina web Roser Farré, amb A i sense R final, .com. Adreçat a pares i mares.
Adreçat a pares i mares, sobretot, sí. Qualsevol persona, més endavant en faré algun d'adults, possiblement, però de moment per pares i mares.
Per després aplicar-ho amb els seus fills, no?
Sí, sí, sí.
A partir d'alguna edat concreta hi ha algun mínim de requisit d'edat per poder exercir, aplicar la reflexoteràpia?
En absolut. Jo he fet reflexoteràpia a nadons acabats de néixer.
Caram.
I a les seves mares, sí, sí.
I els efectes també positius?
I tant.
Sí? Doncs insistim, són aquestes recomanacions que avui ens ha portat la Roser Farré. Suposo que és una temàtica que són d'aquelles que reprendrem algun altre moment.
La reflexoteràpia és
extensa. Doncs de moment hem volgut fer aquest tast en aquesta secció avui del Cuida't amb la Roser Farré. Que vagi molt bé. Fins la propera, Roser.
Fins la propera. Moltes gràcies.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, ni me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi presencia.
premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, si eres sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más. Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí. Lo sé, prohibido recordar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar. Tú cuídate, aquí yo estaré.
La nostra terapeuta de referència, la Roser Ferrer, ens ensenya a cuidar-nos, i amb l'oreja de Van Gogh i aquest cuídate arribarem a les 11, a les notícies, ens posem al dia, ens actualitzem, breu pausa i seguim cuidant-nos d'una altra forma amb el consultori de la doctora Ai Campeto.
I llena dos copas y vamos a bailar tú y yo.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.